Hem vingut per quedar-nos.
Us donem la benvinguda a l'Hem vingut per quedar-nos, un programa 100% dedicat als equips femenins i a les esportistes de Catalunya. I una setmana més us acompanyarem la Toñi Muñoz, la Yolanda Bacardit i l'Aida Àngel. I avui se celebra el Dia Mundial de la Ràdio i ens fa especial il·lusió compartir amb vosaltres una setmana més l'actualitat esportiva de dones professionals de l'esport i que des d'aquí puguem seguir normalitzant i fent-les visibles. I seguim gaudint de la ràdio. Aquesta setmana s'han jugat la majoria de partits de Lliga, a excepció del bàsquet i el rugbi, que van tenir jornades de selecció. En el cas del bàsquet, pel torneig preolímpic, i del waterpolo, que segueixen amb el Mundial Femení d'Esports Aquàtics celebrats a Doha fins al dia 18 de febrer. Així doncs, comencem amb el futbol, que hem tingut doble ració setmanal amb la Copa de la Reina Iberdrola i la Lliga F, en què el Barça s'ha enfrontat doblement al Sevilla i el Llevant Les Planes s'ha enfrontat a l'Eibar.
Comencem per ordre cronològic. Primer, la Copa de la Reina Iberdrola, en què el Barça va jugar dimecres passat al Johan contra el Sevilla i va guanyar a les andaluses per un contundent 8-0 amb doblets de Salma Parayuelo, d'Aitana Bonmatí i Mariona Caldentey i gols també de Caroline Graham Hansen i Ari Arias. Aquesta vegada amb poques rotacions a l'equip titular respecte al que ens té acostumades en Jonathan Giraldez.
Doncs sí, no gaire rotacions, el teòric titular.
Sí, l'onze de gala, no?
Sí, ja es nota quan no vol sorpreses, no? Descansava la Wolves, això sí, sortia la Patri de 6 amb la Vicky al costat, la Vicky i l'Aitana. Res, començava el partit amb una pressió alta del Sevilla, que semblava que s'havia enganxat molt bé en el partit. El Barça circulava una mica lent la pilota, però tot i això, uns minuts de desconcerts, de desconnexió del Sevilla, que no ajusten gaire, i de seguida es planten al minut 36 amb 5-0. I ja al minut 40 el gol, el 6-0 amb la Graham.
Jo anava precisament a comentar respecte al partit que només veient els minuts en què s'havien celebrat la majoria de gols, el 7, el 16, el 18, el 33, el 36 i el 41, ja és un resum del que era el partit. I hi ha els dos extres que vam tenir a la segona part, el 59 i el 77, però que ja es poden considerar extres.
Sí, potser. A veure, a la segona part potser els canvis han donat una mica més d'intensitat. El Sevilla, tot i que aconseguia enllaçar més passades que en la primera part, i acabava la segona part amb una clara possessió del Barça, amb aquests duels interessants de la Salma i la Débora per la banda esquerra.
L'altra cosa que a mi també m'agradaria destacar és que amb el repartiment aquest de gols que acostumem a tenir el Barça, aquí en aquesta festa es van sumar moltes migcampistes, l'Aitana, la Mariona, potser l'única que potser no s'hi va sumar va ser la Patri.
Sí, també volia destacar que ha fet una tasca una mica com silenciosa, conservadora, perquè tot i que ella normalment té arribada de segona línia a l'àrea, en aquest partit no l'hem vist arribar i no recordo rematades.
Amb aquest resultat, les blaugranes passen a les semifinals, s'enfrontaran a l'Atlètic Club, que van guanyar a quarts al Costa Adeje Tenerife per 7-6 a penals, després d'acabar el partit i la pròrroga amb empat a 1. Aquesta vegada les semifinals seran a doble partit. El partit d'anada es disputarà el 7 de març a les 9 del vespre a Lezama, mentre que la tornada serà la següent setmana, el dijous 14 de març, també a les 9 del vespre, a l'estadi Johan Cruyff. Ja ho analitzarem més a fons quan s'acosti la data, però breument, què n'hem d'esperar de les lleones en aquesta eliminatòria?
Doncs un dels clàssics femenins, no? del principi, no? El Bilbao, que té diverses lligues femenines. En tot cas, bueno, és un equip molt jove, amb totalment la filosofia de l'Atlètic Club de Bilbao, i tot i no tenir una plantilla de jugadores molt conegudes, s'està defensant bé a la Lliga F, al mig de la taula, sembla que està ara a la novena posició. I bé, a dos partits doncs serà complicat sorprendre el Barça. En tot cas, l'atractiu és si obriran o no el Sant Mamés al partit d'anada, i el positiu és que tenim la tornada en casa el dijous 14.
Ens anirem preparant per jugar a Sant Mamés i la final de la Champions. Ens servirà per anar-nos acomodant a l'estadi.
Coneixent l'estadi, no?
Vale, ja parlarem de la Champions quan vinguin els partits de Champions, però hem de fluixar una miqueta, eh? Hem de fluixar una miqueta, perquè hi ha 4-2. Mira, aquesta... Sí, bueno, ja parlarem, va.
Del que sí que podem parlar és de les altres eliminatòries, que ens van deixar amb els resultats de Levante UD 1, Real Societat 2 i Atlètic de Madrid 2, Real Madrid 1. Per tant, l'altra semifinal l'enfrontaran l'Atlètic de Madrid contra la Real Societat. Tots els partits es podran veure per Teledeporte i el del Barça, a més, pel 3CAT. I de la Copa de la Reina a Iberdrola passem a la Lliga F, on el Barça, tres dies després d'eliminar el Sevilla en Copa, es torna a enfrontar amb el Sevilla, ara a domicili, gràcies a gols de Pina, Graham i Mariona. Aquí sí, amb una mica més de rotacions a l'11 titular.
Sí, sí, Lliga F, doncs, sinònim de rotacions.
és el camp de pràctiques, últimament, sembla.
Sí, sí, tornava la Keira Walsh al mig del camp després del descans de la Copa. Una primera part on el Barça dominava clarament la pilota amb un Sevilla en un bloc baix, suposo que aprenent una mica del partit de Copa, entenc, però que igualment estava intens en les posicions defensives i acumulant moltes jugadores per dintre, amb l'opció ofensiva de la Payne aprofitant l'espai que la Ona deixa quan puja en atac o és profunda. Cosa que van aconseguir diverses vegades, per això, i per sort nostra sense cap ocasió de gol. En tot cas, bueno, que el Barça ha d'estar atent a això, que ja s'ho han estudiat bastant. I res, el 0-1 amb gol de Pina a la primera part, i ja la segona part començava amb transicions ofensives ràpides del Sevilla, tot i el cert domini blaugrana, i això que comentàvem, no?, de la Ona, que un partit una mica exigent per la Ona, perquè havia d'estar profunda en atac i defensar la Paine en defensa. I en atac blaugrana, la Mariona participant de totes les jugades en desequilibri, en aquesta posició de fals nou, no? I ja passem al minut 67, els canvis entre en Graham i Salma. I quina és la jugadora més en forma que tenim?
Graham Hansen, que la Caroline Graham Hansen, que està marcant gairebé gol per partit.
Sí, sí, portava 2 minuts al camp, la quarta pilota que tocava i gol de la Caroline, a centrada d'Aitana. Ja porta 14 gols a la Lliga F, màxima golejadora i 11 assistències. Ja el 0-3 arriba al minut 72, amb una jugada molt maca del Barça, que iniciava Mariona i participava l'Aitana i la Graham i acabava la mateixa Mariona per fer el 0-3, que jo crec que van ser els millors minuts de l'equip en el partit.
Jo d'aquest partit volia destacar que, tot i que el resultat no és tan avoltat com el que vam tenir a la Copa de la Reina, volia destacar, si mirem les estadístiques de com va anar el partit, van ser 22 tirs respecte a 8 del Sevilla, dels quals 9 a porteria, una possessió del 74% del Barça respecte al 26% i la precisió de les passades 88% pel Barça, 69% pel Sevilla. Encara podríem ampliar-ho més, però crec que són dades molt contundents, fins i tot sent rotacions que hi van haver i fins i tot sent Lliga F, que últimament fem la broma aquesta de que és el camp de pràctiques.
Bé, algunes coses tenen una mica de lògica, perquè el de la posició en aquest partit de Lliga del 0-3, el Sevilla està en un bloc més baix que dona totalment la possessió al Barça, i en el partit de Copa el Sevilla estava pressionant molt alt, o sigui que hi havia més canvis de possessió de pilota, no? I després que, clar, el Sevilla al partit de Copa no va fer moltes jugades ni de perill, i en canvi en aquest sí que va fer moltes aproximacions i transicions ofensives en atac, per això de que aprofitaven, acumulaven totes les jugadores per dintre, inclús les de l'esquerra, per aprofitar l'espai de la Ona a la banda dreta del Sevilla, per la que entrava la Paine. I aquí sí que agafaven una mica que, bé, el Barça es replegava, però és on arribaven més a l'àrea i hi han hagut més jugades de transició del Sevilla. I després ja tenim l'efectivitat, clar, sí, a la primera part ja del partit de Copa, 6-0, no?
Segurament aquests dos models de jocs que va plantejar el Sevilla segurament té a veure el fet que la Copa de la Reina era eliminatòria única i que, en canvi, el cap de setmana és la Lliga regular, és la Lliga F.
Sí, però al final que el risc aquest que tu parles també és relatiu, perquè clar, si tu et surt bé aquesta pressió alta a la primera o la segona jugada, et poses per davant en el marcador i després ja és un altre partit, saps? O sigui, Bé, ho ha patit també el Barça, això. Recordo un gol del Villarreal també en aquesta pressió alta.
Doncs després de jugar aquests dos partits contra el Sevilla, tenim les declaracions del Jonathan Giraldez, l'entrenador del Barça, que precisament compara els dos partits d'aquesta manera.
La principal diferencia son los espacios que el otro día nos concedieron entre líneas y en la profundidad, y hoy han decidido defender mucho más cerca de portería, priorizar que no pudiésemos encontrar a jugadoras entre líneas y tampoco mucho espacio en la profundidad. Eso hace que defiendan más cerca su portería y en caso de recuperación también ellas estén mucho más lejos de nuestra portería, ¿no? Al final es poner en una balanza pues que el Barça te pueda generar muchas ocasiones si concedes espacios entre líneas en la profundidad, pero si recuperas quizás tienes alguna oportunidad de generar algo de peligro al Barça, y hoy pues han priorizado la fase defensiva, defender mucho más cerca de portería, con menos espacios, y bueno, cuando tienes esta situación pues tienes que tener algo más de paciencia para poder encontrar los espacios, generar las ventajas, generar ocasiones, y bueno, por el volumen de ocasiones hemos creado suficientes ocasiones como para marcar los tres goles que hemos marcado.
I també Clàudia Pina, la jugadora del Barça, feia aquests comentaris respecte al partit de la Lliga F.
Hoy ha sido un partido bastante trabajado. El Sevilla ha estado bastante sólido en defensa respecto al último partido. Nos ha costado eso, acabar de meter algún gol más, pero bueno, lo hemos solventado bien. Al final somos el Barça. Nos ponemos el listón muy alto en cada partido, intentamos hacer partidos excelentes en cualquier rival.
Sí, el Jonathan obsessionat totalment per mantenir el nivell competitiu de totes les jugadores i aprofitant les circumstàncies del calendari i les lesions per donar minuts i rotar jugadores no tan titulars. És el que estem veient, no? A l'11 de la Lliga F i a l'11 dels partits que t'hi jugues algú com una eliminatòria, no? I bé, suposo que és conscient de tot el que li ve a sobre, no? Ara els partits que comencen a guanyar-se les coses al març, l'eliminatòria de Champions i de Copa de la Reina, que jo crec també que potser arriben una mica més justes a final de temporada per lluitar tots els partits, sobretot els de la Champions, que són els de més nivell, molt físic, i per això ha d'aprofitar els minuts de la Lliga F per rotar, però mantenint el nivell aquest competitiu que diu, no?
No sé si llavors, de cara a calendari, quan arriben els partits importants de la Champions, ja haurem recuperat alguna jugadora.
Doncs jo ho espero amb candeletes, però recuperar i recuperar el nivell també, no? Per exemple,
Clar, evident, sí.
La Rolfo, que és la que més a prop tenim, no? Que ja estava, feia mig entreno amb el grup, bueno, li donarà minuts i sobretot que entri i que vagi agafant el ritme per quan arribin aquests partits de Champions, sobretot, no?
Aprofitant que estàvem parlant que hem escoltat les declaracions de Jonathan Giraldez, va semblar que s'havia d'anunciar ja qui era el nou entrenador, però després m'ha quedat com... No, s'ha com aturat, no tot? No hi ha més novetat al respecte, no?
Què va? No. Silenci total.
Bé, doncs, amb clau blaugrana, 3 punts més abans de tornar a casa amb 2 partits seguits contra el Llevant i l'Atlètic de Madrid aquesta setmana, abans d'afrontar l'anada de semifinals de Copa. I l'altre equip català de la Lliga F, Llevant les Planes, va empatar a 1 contra l'Eibar. Un partit en què les de l'Eibar es van avançar al minut 9 amb gol d'Anne Campos Andueza i que el Llevant les Planes va empatar al minut 82 amb gol de Jessica Martínez. Que el Llevant les Planes no va aconseguir empatar fins al 82 i segurament perquè pensem que encara bo que van guanyar un punt, però per ocasions generades i per possessió encara haguessin pogut sumar els 3 punts, no?
Sí, doncs segurament. No hi ha tant per les clares ocasions de gol, que no van ser tantes, no? Però sobretot pel joc que està fent a les segones parts a l'equip, no? I també per la seva proposta de voler la pilota i anar pel partit. Tant els partits de casa, que seria el normal, com els partits de fora. Recordem la setmana passada al camp del Tenerife, vas com a visitant i 1-1 i el Levante Las Planas és l'equip que volia anar pel partit, no? Però clar, amb tanta igualtat als equips, no?
Una mica la sensació aquesta setmana és la mateixa.
Sí, per això que el joc està fent i la proposta ve, però que amb tanta igualtat en els equips de la Lliga, no? en la part mitja, sobretot l'Eibar, amb un rival directe d'aquells partits que has de guanyar a casa, i torna a començar l'equip molt aviat per de darrere en el marcador amb el 0-1 aquest encontre, al minut 9. Hem de destacar que va debutar amb l'equip la Bàrbara La Torre, que la fitxaven ara al gener, va jugar 70 minuts, li pot aportar molta mobilitat i experiència a la línia davantera, a l'equip, i també el debut de Melanie Serrano, que va sortir a la mitja part, de central esquerra.
Sí, que ara en parlarem.
I res, una primera part amb un Eibar molt vertical, cert domini de la pilota, cert, però no gaire. El Levante, doncs, amb més ganes d'elaborar les jugades, però clar, té poques arribades i encara no s'han convertit en moltes ocasions clares de gol. Tot i que, amb els canvis, després a la segona part, no? Arrisca el Ferran Cabello amb els canvis, a la profunditat de l'Alegre per la banda dreta, una ocasió claríssima al minut 55 de la Julve, que li queda a la dreta i li surt fora, un altre xut des de fora l'àrea de la Jazz, torna a fer canvis entre Irina i la xinesa, la Tang. Moltes jugadores ofensives a dintre del camp, és el que estàvem dient, no? I la jugada fortuïta del minut 77, un altre susto, la Jazz en rebet, que ha de sortir del camp amb llitera i amb sang a la cara, no? En la mateixa falta aquesta, no? La Jessica, que fa un bon gol a pilota aturada, que és el 1-1 que va estar molt celebrat. Em quedo amb el joc i l'actitud que crec que tenen les jugadores del Levante Les Planes. Ens faltaria una miqueta més de gol i desitgem que aquest encert que trobem a faltar ara, aquests partits, puguin arribar en aquesta segona volta, no?
De fet, és que si tinguessin una mica més de punteria de cara a porteria, potser aconseguirien més bons resultats, perquè és que la possessió va ser 72% pel Llevant i només per 28% per l'Eibar. Però, en canvi, tirs de porteria, clars, són 3 per part del Llevant, 1 per part de l'Eibar.
Sí.
Vull dir, només amb això ja ens està reafirmant això que acabaves de dir.
Sí, sí, per això és que està claríssim, no? Que m'agrada l'actitud i la proposta que fan, però espero que amb la Bàrbara La Torre i la jugadora, la capitana de la selecció del Marroc, que també és de mig del camp, però una mica ofensiva, que arribin aquestes arribades més clares, no? A l'àrea i a l'encert.
Uh-huh. I ja heu dit el nom, Melanie Serrano, la novetat important pel que fa a la plantilla de l'equip de Ferran Cabello, exjugadora del Barça i que també sabíem que jugava a la Queens League, torna a la competició oficial vestida precisament de vermell. Això és el que ens explicava la pròpia jugadora.
Bueno, sobre todo estoy muy contenta de poder volver a competir en primera división, dar las gracias al Levante por esta oportunidad que me ha brindado. Estoy muy ilusionada, muy contenta, con ganas de ayudar al equipo y agradecida al presidente y al staff por confiar en mí. Sí, la verdad es que este tiempo fuera de los terrenos de juego se ha hecho difícil y al final yo creo que Levante Las Planas y yo, vamos a hacer algo muy importante en esta segunda vuelta. Intentaré ayudar al equipo al máximo y estoy convencida de que haremos una muy buena segunda ronda.
¿Us ha sorprès aquest fitxatge?
Bé, a veure, una mica sí, perquè suposava que...
Jo ja anava a dir jo sí, jo totalment.
Sí, sí, però deixa'm... M'ha sorprès i no m'ha sorprès, perquè justament aquesta setmana vaig escoltar unes declaracions de la Melanie en una entrevista d'un programa de xarxes socials. En resum, venia a dir com que estava una mica decebuda amb el club, referint-se al Barça, perquè es veu que l'últim any de contracte amb l'equip li van comentar que no tindria minuts i ella tenia ofertes per marxar i que, sí, va dir la frase, va ser fidel al club. O sigui, esta fidelitat con el club, pues després no se cumplió. I, entre altres coses, va dir com que, vale, que li va acabar el contracte que tenia i la renovació... Doncs no li van oferir el que teòricament li van proposar o no, com a aquesta vessant d'entrenadora, no? O sigui, que segons ella no li arribava ni per baixar cada dia de Blanes, ¿vale? Aquesta va ser la frase.
El que no sabem per això és les condicions econòmiques del Llevant Les Planes, però pel que dius
ja t'ho dic
es
jo.
Preveu que fossin millors que les que hi ha ara.
Sí, ja t'ho dic jo.
Les que li havien ofert a nivell d'entrenadora.
Per baixar de Blanes segur que el bar... Bueno, no sé molt bé les nòmines que està pagant, no? Però 500 euros no li donaria. El Levant a Les Planes ja deu estar pagant mínim 1.000 euros mínim al mes. Mínim, eh? I algun recolzament, no? Algun recurso com un pis a les de fora o el que sigui. que si ella ha decidit venir al Levante és perquè li surt a compte, a veure, baixar de...
Li compensa
baixar de Blanes. I t'ho dic jo, que jo he hagut de portar una vida professional allunyada...
En paral·lel a la futbolística. Exacte. Professional.
Exacte, en paral·lel a la futbolística, que no era gens professional en qüestió de contractes i diners.
Clar, aquí és el gran...
Aquí està.
Va, i més enllà dels clubs, aquesta setmana hem tingut dues notícies, segur que no endevineu d'aquí, de la Federació Espanyola de Futbol. Per una banda...
Molt bé!
Per una banda, el nou episodi pel que fa a la UEFA National League, en què la federació només havia d'organitzar dos partits de la Final Four d'aquesta competició classificatòria per les Olimpíades. I a dues setmanes del primer partit s'ha sabut que no es podrà jugar a Cádiz perquè no està disponible amb entrades venudes i finalment es jugarà a l'estadi La Cartuja. Per altra banda, també hem sabut que la federació ha acomiadat a José María Mora Gordillo, director d'Operacions i Esdeveniments, després que se l'hagi denunciat per comentaris inapropiats a les seves companyes.
Clar, tot el tema federació en parlarem la setmana que ve, potser amb més deteniment, ja que precisament la federació sempre ens dona sobre què parlar i a més és just quan sabrem quina llista de convocades hi haurà en els següents partits. Ens podrem explayar llavors.
Sí, sí.
Doncs amb això acabem l'actualitat esportiva pel que fa al futbol.
Ara repassem la resta de competicions amb el permís precisament de les finestres de selecció que hem comentat a l'inici del programa.
En handbol, el passat dissabte es va jugar la jornada 17 de la Lliga Guerreras Iberdrola, on el CAC 7 Granollers va guanyar a casa el Mecalia Atlético Guardes, 31-22. I les granollerines continuen setenes en la classificació amb 20 punts, a 2 punts del 6è classificat i amb 7 punts de diferència amb les vuitenes. El CAC 7 Granollers està fent bona feina i així ho destacava el seu entrenador, Robert Cuesta.
Un cop més l'equip s'ha crescut, crec que ha fet un autèntic partidàs, on ha estat als 60 minuts, les jugadores han estat als 60 minuts concentrades, sent conscients de la dificultat del partit i destacaria la fe, no? La fe en voler guanyar i en treballar per aconseguir aquests dos punts tan importants per nosaltres.
A la jornada 15 de la Hockey Lliga Iberdrola hem tingut els següents resultats. Corunya 5, Martinelli Manlleu 3. El líder grip Mataró va perdre 1-4 amb l'Esneca Fraga. La Rozas va perdre 1-4 davant del Vilassana Cop d'Ibars. El Telecable va guanyar 6-2 al Voltregà Moventostern. L'Igualada femení Grupo Guzmán va perdre 3-7 davant del Cerdanyola Fení Energia. El Solideo Sant Cugat va guanyar 6-2 a l'Alcobendas. I finalment, el General i Palau de Plegamans va guanyar 9-3 al Benvibre Hockey Club. Amb aquests resultats, la classificació ara mateix està liderada pel General i Palau de Plegamans amb 43 punts, seguits pel Vilassana Cop d'Ibars i el Telecable amb 37 punts i tanca el quart lloc l'Esneca Fraga amb 36 punts.
En futbol sala es va jugar la jornada 19 de la primera Iberdrola i les Corts UBAE va perdre a casa 1-4 contra el Roldán Futbol Sala. Un rival molt sòlid durant els 40 minuts. Amb aquesta jornada, les barcelonines descendeixen una plaça en la classificació a la 11a i van empatades a 25 punts amb el futbol Alcantarilla, desenes en la classificació.
En vòlei es va jugar també la 17a jornada de la Lliga Iberdrola el passat dissabte i el DCB Sant Cugat va perdre a domicili 2-3 contra la Barca de Menorca. Tot i la derrota, les santcugatenques es mantenen en la tercera posició en la classificació, tot i que ara estan empatades a 31 punts amb el Tenerife Libis quartes en la classificació.
I uns darrers apunts pel que fa a les competicions aquàtiques. La selecció de natació artística, amb 7 catalanes, ha aconseguit 4 medalles al Campionat del Món de Doha. Iris Tió s'ha penjat 2 medalles, el bronze en duet tècnic juntament amb Alisa Ozogina i la plata en equip tècnic. Denis González també ha guanyat 2 medalles, el bronze en solo lliure i la plata en duet lliure, formant parella amb Mireia Hernández. I finalment, Anna Carvajal, fent parella amb Max Linyan, van finalitzar en la 7a posició de la final de 10 metres sincronitzats mixtos de salts. El títol mundial va anar a parar per Xina. I fins aquí l'actualitat esportiva d'aquesta setmana, emmarcada dins la celebració del Dia de la Ràdio.
Ens tornem a trobar dimarts vinent a les 9 del vespre.
Un programa que ha estat possible també gràcies a la Maria Pons, a la Música i Veu i als serveis tècnics de Ràdio Mollet.